Aquest dimarts, el primer segon, ens visita la síndica de l'Hospitalet, la Mercè García. Amb ella parlarem de diferents qüestions relacionades amb l'actualitat de la ciutat. És una figura que defensa els ciutadans de queixes i de conflictes que puguin tenir amb l'administració. També ens visitaran al programa des de l'entitat Héroes Sin Capa. Venen a parlar de la iniciativa del calendari solidari de Nadal i de les problemàtiques que estan tenint per accedir a alguns tipus d'ajuda. I finalitzarem amb el programa Amics de la gent gran, que en plena campanya de Nadal contra la soledat no desitjada ens explicaran quines activitats estan fent precisament aquest Nadal. La campanya es diu Il·lumina el seu Nadal. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Des de l'any 2018, la Mercè García ocupa el càrrec de síndica de greuges de l'Hospitalet. És una responsabilitat que, de fet, se li va renovar per 5 anys més el 2023. Així que anem ràpidament a parlar amb ella. Ja ens acompanya, com dèiem, la Mercè. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Acabat l'any ja i avui doncs, volíem parlar amb tu, perquè sempre fem una miqueta de balanç. Ja són gairebé 8 anys que sí. Diguem-ne que es va posar en marxa aquest càrrec, que tu l'ostentes a més. Explica'ns una mica com ha canviat o quina és la teva sensació després d'aquests 8 anys sent síndica.
Mira, el gener farà 8 anys. Uh-huh. Clar, abans no hi havia sindicatura de greuges, per tant, no només és que la sindicatura està, sinó que va començar a caminar. Per tant, el canvi és molt important, perquè al principi, doncs, fins i tot per nosaltres, era un repte posar tots els sistemes dintre de la sindicatura, veure com ens havien de relacionar amb l'Ajuntament, que la gent es conegués, contractar cada queixa. Bueno, teníem tot un repte a sobre. Recordo que el primer any van tenir 50 queixes i que aquest any estem a prop de les 200 queixes. No? Uh-huh. Per tant, jo crec que hi ha una evolució positiva, que la gent cada vegada ens coneix més i que cada vegada pues, nosaltres podem anar resolent amb més celeritat, no, les queixes que ens arriben.
Per algú, ràpidament, Mercè, per algú que no sàpiga per què serveix la sindicatura de greuges, li expliquem, res, en 2 minuts.
Pues nosaltres el que fem és revisar l'actuació de l'Ajuntament. En 2 minuts és això, i fer propostes de millora.
En deies, ja hem recorregut aquest gairebé 8 anys de camí. Cada vegada sou més coneguts a la ciutat. Teniu aquesta sensació de que la gent sap que hi ha aquest servei i que pot comptar amb ell i que funciona?
Nosaltres tenim la sensació que sí, però certament és pel boca a boca, perquè no s'ha fet cap campanya per donar difusió de la sindicatura i amb els nostres mitjans tampoc ho podem fer. Per tant, el fet de que cada vegada hi hagi més queixes vol dir que la resposta que estem donant al nostre entendre és positiva i que va fent de boca en boca dintre de la ciutat. No?
Vosaltres en dèieu, és un òrgan cada cop més conegut per la ciutadania. Quina valoració faries d'aquest 2025. Ara entrarem una miqueta a desgranar, no?, quines són les qüestions més habituals, les quals rebeu doncs, més queixes, però si haguéssim de fer una valoració de 2025, ara ja que estem a pocs dies de tancar exercici, vosaltres de fet feu una mica l'exercici, no?, també de presentar l'informe davant del ple municipal, que això és més endavant, no? Crec que s'ha entrat ja bé l'any, no? Al març, abril,
una cosa així. Habitualment.
Al març, però suposo que ara ja comenceu a tancar carpetes, no?
Sí, nosaltres ara ja estem tot just començant a elaborar l'informe, tot i que les dades quantitatives no la tindrem fins al 31 de desembre, que tanquem, és 10 de gener a 31 de desembre. Però és l'any que més queixes i reclamacions hem tingut i que més consultes, si no estic equivocada, també n'hem tingut. Per tant, el volum de la sindicatura, aquest serà l'any que més en tindrem. De fet, l'altre dia, que estaven així per sobre, tingueu en compte que encara no hem tancat, però estaven com amb un 20% d'increment en relació a l'any passat. Per tant, és un any important per la sindicatura, que si podrien dir de consolidació. No?
Ens deies que cada vegada sou més coneguts i que vosaltres, la gent, us fa, diguem-ne, us fa servir més, per dir-ho així, però vosaltres, com a sindicatura de greuges, també podeu actuar d'ofici, no? I aquest percentatge també ha augmentat respecte d'altres anys. No? Esteu també com no només pendents al que les queixes que us puguin arribar dels ciutadans, sinó que vosaltres també podeu fer una valoració del que està passant i poder actuar. No sé en quins aspectes esteu actuant més d'ofici vosaltres.
Doncs mira, nosaltres per tu fer servir la sindicatura hi ha un reglament, llavors el ciutadà primer ha d'haver fet una queixa en primera instància a l'Ajuntament o bé esperar 3 mesos a tenir resposta. Clar, hi ha temes difícils, no? Perquè si una persona pues, té un procés de desnonament o no té alimentació, no li podem dir, miri, vostè, faci una queixa a l'Ajuntament, esperis 3 mesos i si no li donen resposta, tal. En tots aquests temes de serveis socials, que d'altra banda podrien arribar a ser vulneració de drets, nosaltres normalment actuem d'ofici. Si no hi ha, de vegades hi ha una queixa, llavors actuem a partir de la queixa, però si la persona ve amb una problemàtica d'aquestes característiques, actuem d'ofici. Però, per exemple, avui mateix hem signat una iniciativa d'ofici en el tema de les paneroles.
Sí, ara parlarem del carrer,
perquè és un tema complex, perquè està judicialitzat, però hi ha tot un tema de salubritat que a nosaltres ens sembla que s'ha d'actuar. Per tant, en temes de serveis socials o en temes una mica de salubritat, que poden posar en risc a la ciutadania, etc., doncs nosaltres podem actuar d'ofici.
Doncs ja que ens treies aquest tema, nosaltres en volíem parlar també, però en quin punt està? Recordem que és un edifici, no, de protecció oficial, em sembla que és al carrer això Victòria Kent, aquí mateix al barri de Santa Eulàlia, que fa més de 3 anys que viu en aquesta situació, no, envoltat de males olors, d'ara de paneroles, no sé, ens deies, no?, que heu ja pogut actuar d'ofici, llavors.
Sí, nosaltres, a veure, és un tema molt complex, perquè sembla ser que hi ha una veïna que té el síndrome de Diògenes i, clar, per tant, aquí s'ha d'actuar interdisciplinalment, o sigui, no pot actuar només una àrea o una institució. Aquí tenim la conjuntura que no és un edifici privat, sinó que és de protecció oficial, per tant, la Generalitat també és la propietària de l'edifici, segons tinc entès, i llavors és un tema judicialitzat. Diguem que jo no puc entrar si hi ha un jutge que està tractant el tema. Però sí que creiem que s'ha de fer alguna cosa perquè fins que no hi hagi resolució judicial, que diguem que ja s'arreglarà perquè ja es podrà intervenir en el focus
alguna
directament.
Alguna cosa més es pot fer, llavors.
Clar,
no?
Nosaltres pensem que s'ha d'actuar també per evitar que això es vagi propagant cada vegada més i que els veïns puguin viure amb una certa tranquil·litat. Per tant, nosaltres el que fem és fer una iniciativa per demanar a l'Ajuntament que estudiï el tema i que ens expliqui si està fent alguna actuació per evitar que això cada vegada es pugui propagar més i com actuar sense poder entrar en el focus, que això és veritat que
sí,
no poden
heu fet entrar. Aquest pas, sí. Ja, eh? O sigui, ara s'està a l'espera, no, de resposta.
Ara començarem amb el tema de tota la instrucció del procediment, sí.
A espera de resposta de l'Ajuntament, en aquest cas. Sí. Normalment, quins són els tipus de queixes que rebeu més habitualment a la sindicatura?
Mira, ens arriba de tot tipus, però si tenim tres grans blocs, que és espai públic, neteges, il·luminacions, etc. Tenim convivència i civisme, seguretat, i tenim el tema dels serveis socials. Aquests serien els tres grans hàbits. Habitualment també, altres anys hem tingut el tema de la funció pública, que són els propis treballadors de l'Ajuntament, que poden posar una queixa a la sindicatura. Aquest també és un àmbit que despunta, però que l'any passat ja no va tenir tanta rellevància, i aquest any hem de veure com fem els números,
com ha funcionat.
Com ha funcionat, sí.
Molt bé. Entrem ja en qüestions, si et sembla, Mercè, més puntuals al que passa a la ciutat, perquè ens ha arribat aquí a la tele fa algunes setmanes de casos, no sé si segur que esteu al cas, casos de denegació del servei de teleassistència. Val? Expliquem, ja segur que tothom ho sap, no? La teleassistència, aquest botonet que té molta gent, que viu sola, gent gran, i que doncs, és com una connexió amb l'exterior. No? Esteu al cas? Sí.
Sí.
En quin punt es troba?
Pues mira, de fet, de totes les queixes de servei social aquest any van destacar les de teleassistència, cosa que no havia passat mai, perquè tinc la sensació que era un servei especialment ben valorat
bé,
no? I que funcionava molt bé, molt ben valorat per part de la ciutadania. Llavors em va sorprendre que al voltant d'un 20%, un 30% de les queixes de serveis socials tenien que veure amb aquest sistema. El que ens deia, clar, els factors d'avaluació són diversos, no? Has de tenir més de 80 anys, no està vinculat estrictament a que tinguis dependència o no, però bueno, és un factor que entra en la valoració, etc. El que ens deia, el que ens començava a arribar, que ens va sorprendre molt, és que no hi havia aparells.
per els aparells físics,
els aparells físics per poder posar la teleassistència. Això es va sorprendre, perquè llavors això sí que era una problemàtica difícil de solucionar. Potser aquest problema es va donar en algun moment, però nosaltres, com sabeu, que és un programa que gestiona la Diputació de Barcelona, ens va adreçar a la Diputació de Barcelona perquè ens expliqués una mica quina problemàtica hi havia. Llavors, en positiu és que la Diputació de Barcelona ens diu que ha incrementat el pressupost, que fa 5 anys que no ha denegat cap sol·licitud de cap ajuntament de la província en relació a la teleassistència i, per tant, entenem que a partir d'ara revisarà el sistema aquí a l'Hospitalet i que no hem de tenir més problemes per poder donar la teleassistència.
S'està en vies de solució, podríem dir,
no? Entenem que sí, que s'està estudiant. Nosaltres hem demanat que revisin els casos de l'últim any per veure quina problemàtica i si ara ja es pot atorgar la teleassistència.
Canviem d'assumpte, l'anomenat pla d'urgència d'algunes de les escoles de la ciutat, també us han arribat, hi ha 6 centres en concret a la ciutat que tenen més de 50 anys i que doncs, hi ha molts problemes amb la seva rehabilitació, amb el seu manteniment. Vosaltres heu rebut aquesta queixa i explica'ns una mica en quin punt es troba. També.
Bueno, nosaltres vam rebre, això va ser l'any passat, queixes de diferents escoles puntuals i les van tractar i a final de l'any passat van rebre una cosa que per nosaltres era molt important, creiem que és molt important, que és que els professors de primària de tot l'Hospitalet es van seure i van fer un document amb totes les problemàtiques que hi ha en les escoles. Per tant, va més enllà de les escoles del pla d'urgència, sinó que tenim un problema de manteniment, tenim problemes estructurals i tenim un problema per donar resposta a les noves inscripcions de nanos en la matrícula viva, que se'n diu que és molt alta i que van a determinades escoles. I necessitem més escoles públiques a la ciutat i no tenim espai per tenir escoles públiques, sembla ser. Per tant, aquí tenim un greu problema que s'ha d'estudiar i veure com es dona solució.
Clar, però
que és més global,
sí,
des del meu punt de vista, que no que afecti estrictament a 6 escoles. No?
Però temes de manteniment i això també esteu vosaltres al cas, no?
Nosaltres, sí, nosaltres vam demanar... Nosaltres, aquí hi ha temes estructurals, que és la competència és de la Generalitat de Catalunya, quan s'han de fer obres de millora, hi ha un tema de manteniment, que és competència de l'Ajuntament, i per a nosaltres van demanar que fes un projecte de cada escola, per saber com s'ha d'anar avançant. Clar, el manteniment s'ha de mantenir, valga la redundància, mentre que no hi hagi una actuació.
Clar.
Llavors, aquí teníem petits problemes en lavabos, en els aires acondicionats,
calefaccions,
etc., que potser estaven esperant amb una reforma i no s'estava fent tot el manteniment que calia. O cal que tornem a tenir una petita brigada, potser que nosaltres això és una proposta que fèiem, per actuar directament a les escoles, per fer aquelles petites obres de manteniment. Per tant, és un tema que sí que estem a sobre, que no ens han dit que hi hagi una millora estructural en el tema, que s'està treballant, i nosaltres continuarem preguntant.
Molt bé. Una altra qüestió que ja fa temps que s'allarga en el temps és la problemàtica que tenen els veïns que viuen a prop del centre comercial de la Farga amb els sorolls que fa el sistema de refrigeració. Hi ha vies de solució en aquesta qüestió, Merche?
Bueno,
nosaltres també heu portat el tema, no?
Jo estic amb el tema, fem una mica de mediació,
sí,
perquè crec que és un tema que s'ha de solucionar no perquè hi hagi un decibel de més, un decibel de menys, sinó per un tema de veïnatge i de que hem d'arribar a trobar una solució. El gerent m'ha dit que estan estudiant el tema perquè sembla ser que les sonometries últimes li sortien correctes, però molt ajustades, però tot i això els veïns continuen a l'estiu sentint molt de soroll. Per tant, es va comprometre a estudiar el tema i veure si podia fer alguna cosa definitiva. Estem amb ell, jo crec que és un tema que des de la Farga s'ha de donar una solució.
I creus que serà una solució propera?
Bueno, jo espero que sigui ja per l'estiu vinent. O sigui, espero. I confio. Jo estic pensant que jo no tinc competències directament per tractar en la Farga, però és un tema que ho estic fent perquè si serveix d'ajuda, doncs jo a el que calgui. I tinc el compromís de que ho estaven estudiant.
Abans ens queda ja res, dues qüestions a tractar. Ens deies que sobretot són moltes les qüestions que vosaltres tracteu relacionades amb els serveis socials. És la gran assignatura encara pendent aquí a la ciutat, tot això que engloba a la qüestió dels serveis socials?
Bueno, jo crec que a la ciutat i en Catalunya en general, de fet, des de la Generalitat de Catalunya s'ha impulsat un comitè d'experts per la innovació i la transformació social, que l'altre dia feien la presentació de tot el tema de la sense llar, per exemple.
Sí, ara en parlarem, és l'última pregunta que et volia fer.
I llavors crec que és una assignatura pendent a nivell general, però en particular a la ciutat. Cal fer una reforma dels serveis socials, jo crec que calen més professionals i sobretot cal un canvi de mentalitat i de treball, perquè els serveis socials han de ser, des del meu entendre, com una malla en la que tu, per unes circumstàncies X, entres i que t'han d'ajudar a sortir. El que no pots fer és que cronifiquem a les persones
i es quedin allà,
i es quedin aquí, aturades. Per tant, el sistema s'ha de repensar.
Ara feies referència, tenim ja un parell de minutets, Mercè, l'informe anual de la gent sense llar, de fet, crec que la propera setmana, o aquesta setmana mateix, el dijous, crec, que s'ha de fer un nou recompte de persones que viuen al carrer, que es farà de la mà de l'Ajuntament i d'algunes entitats. La Fundació Arrels, estimava que l'any 2023 a l'Hospitalet hi havia 163 persones que vivien al carrer. Vosaltres teniu contacte amb aquestes persones, sabeu quina és la situació, també hi ha el problema de l'empadronament, no?, d'aquestes persones que viuen al carrer. Quina radiografia podíeu fer vosaltres des de la sindicatura?
Mira, jo he participat en tots els recomptes que s'han fet a la ciutat. De fet, aquest dilluns participaré també i aquesta setmana es presenta el primer programa de pla de sensellarisme de la ciutat, ho presenta l'Ajuntament. Jo crec que és una assignatura pendent perquè no se'n parlava del tema. Fins al primer recompte que van impulsar les entitats no se'n parlava del tema. Semblava que no tenien persones vivint al carrer a la ciutat. Si tu no reconeixes la realitat que tens a la ciutat, és molt difícil posar-hi solució. Per tant, jo crec que s'ha d'avançar amb aquest tema, que és un tema prioritari. Les persones sense llar es posen directament en contacte amb la sindicatura. Calen més recursos. Nosaltres tenim un alberg, però que no és un alberg, és de baixa responsabilitat i, per tant, hem de tenir una xarxa de recursos, tant dintre de la ciutat com fora, en col·laboració amb altres municipis, per donar sortida a aquestes persones. Una persona que està al carrer està per molts motius, no hi ha un només, i, per tant, hem d'ajudar a que surtin, però una vegada que ajudem a que surtin, hem de posar en marxa altres recursos perquè no tornin al carrer. L'altre dia jo tenia un cas d'una persona que tenia mal alberg i que havia de tornar al carrer. Alguna cosa hem de canviar, perquè si no, no estarem fent bona feina, no? Hem d'ajudar a que continuïn el seu projecte de vida fora del carrer. I cada vegada tenim més persones que tenen feina, però que no arriben i que també es troben al carrer. Per tant, jo crec que és una gran assignatura pendent. I té a veure també amb l'empadronament, que em preguntaves. El padló és la porta d'entrada a molts drets. Per tant, totes les persones que viuen a la ciutat, sigui quina sigui la seva situació, ha d'estar empadronada. I aquí hem de posar en marxa tots els mecanismes que calguin perquè les persones tinguin empadronades, perquè si no, no tenen drets polítics i no tenen drets socials.
Molt bé, doncs Mercè, hem anat molt ràpid a fer aquest petit repàs d'algunes de les problemàtiques de tantes altres que deu haver-hi a la ciutat. Ens ha agradat molt que ens visitis, així que si et sembla, de tant en tant et anirem convidant perquè ens posis al dia a veure com estan aquestes situacions, perquè aquí moltes vegades en parlem, no?, d'aquestes problemàtiques, però també està bé saber en quin punt es troben, si estan en vies de solució o no, i per això t'hem convidat.
Gràcies a vosaltres i encantada, molt i compteu bé amb mi sempre que ho necessiteu.
Doncs bones festes igualment, i bona entrada d'any.
Igualment, bona entrada d'any. Gràcies.
Nosaltres ara seguim davant amb el programa, tenim uns minuts de publicitat, però tornem de seguida. I al programa d'avui també volem parlar d'una entitat sense ànim de lucre. De fet, ja han estat aquí al programa en d'altres ocasions. Està formada per famílies que treballen per millorar la qualitat de vida i la participació dins de la societat de les persones amb autisme. Es tracta d'Eros Sin Capa i avui, més enllà de parlar d'altres qüestions, del que fan en el seu dia a dia, els hem convidat sobretot per parlar de la seva iniciativa de calendari solidari. I per això avui ens acompanya la seva presidenta, la Mari Carmen Molina. Mari Carmen, hola, què tal? Com estàs? Bé. Benvinguda al programa de nou. Escolta, ara parlarem d'altres coses, però sobretot el que volíem parlar avui és d'aquest calendari solidari que esteu venent aquests dies. Explica'ns una mica, perquè ja fa un temps, no?, que aneu fent aquest calendari. Explica'ns una mica com ha anat aquesta iniciativa, qui ha pogut col·laborar en aquest calendari. Ara anirem ensenyant alguna de les cares conegudes, no?, que us han ajudat. Sí. Aviam si trobem, perquè ells han anat passant una a una.
Bueno, aquest calendari està fet per nosaltres, per una de les mares de l'associació, i és el segon que fem. El primer ho vam fer amb Jai Siru, que és un cantant que ara mateix està triomfant molt, i aquesta vegada ho hem volgut fer amb els monologuistes, que sempre estan aquí quan els necessitem i que sempre fan les nostres gales, com és Edu Mutante.
Aquí tenim l'Edu Mutante, sí, que em deies que estava amb el teu fill,
sí,
no? I el gos de qui és?
La birra de l'Edu.
Ah, vale.
És que la birra és molt amiga meva, llavors havia de sortir.
També va sortir a la foto.
Sí, sí, sí.
També tenim d'altres...
Andrés Torres.
L'Andrés Torres,
per exemple. Que és el padrí de l'associació. I que també
padrí de l'associació,
sí,
eh?
Sí, sí, això va ser molt curiós, perquè jo sóc molt fan d'Andrés Torres de fa molts anys, i vaig enviar-li un missatge a Instagram pensant que no contestaria, i sí, de seguida va dir que sí, i bueno, i aquí el tenim.
I també tenim, espera, que és que jo estic aquí, mentre tu vas parlant jo vaig buscant, sí, i sí. Crec que també tenim un habitual també a l'escenari hospitalenc, sí, a la tele.
Raúl Alcaraz.
Bé, amb el Raúl Alcaraz.
Raúl Alcaraz és, bueno, és que què dir-te d'ell? És un geni, és increïble. És igual a l'escenari com fora, és molt divertit. És
I una vosaltres persona... vau pensar que estaria bé doncs, fer aquest calendari amb monologuistes,
amb
no?
Amb 12 monologuistes.
Que... Has entret el que potser nosaltres coneixem més, però n'hi ha més en el calendari.
Sí, sí. A més és que haig de dir que va ser molt divertit. Dins de que... Bueno, va ser una mica caos, va ser molt divertit perquè, clar, fer una foto amb els nostres nens és tot una aventura, perquè hem de dir que perquè unes s'estiguin quiets i tal, llavors va ser un experiment interessant. Ells ho van passar molt bé, tenim molt que agrair-los perquè de veritat que han sigut una meravella i sempre estan dispostos a ajudar-nos.
I aquest calendari no el podem trobar?
Doncs aquest calendari el podem trobar o bé a l'associació, o bé a les redes socials, o bé per privat en un correu, i bueno, és un donatiu que realment el que busquem amb aquest donatiu és poder cobrir les activitats que fem, perquè nosaltres realment som una associació sense ànima de lucre, no cobrem res mensualment ni res, és una quota anual molt baixa perquè tothom pugui participar. Llavors sí que fem activitats o teràpies com la teràpia amb gossos, el futbol adaptat amb l'hospitalense.
Sí, sí, sí.
Clar, són coses que nosaltres posem una part dels diners i una part molt petita la posa la família, però perquè això pugui ser possible, doncs tenim a Metropolitan House, que és els que ens fan les donacions per a teràpia amb gossos amb entrelazadocs, i després les altres activitats que fem o els tallers que fem i tal, que ve alguna persona o que s'ha de pagar alguna cosa perquè sigués fora de l'associació, doncs això ho fem nosaltres, l'associació posa el 70-80% i l'altra part la posa les famílies.
Quanta gent sou ara aquí?
Serem unes 50 famílies.
50 famílies.
Pensa que dona molta por el tema de posar-se en una associació, perquè jo mateixa ho he viscut i hi ha associacions que realment et cobren molt i que després no veus resultats d'aquells lluitin per res, no? Llavors jo crec que el més acertat ha sigut que sigués una associació de famílies, perquè això pogués ser possible.
Ens deies ara que vosaltres us moveu molt, feu moltes coses, i una de les coses que també ens heu fet arribar aquests dies és una carta que a mi m'agradaria que tu ens expliquessis una mica, que tu, com a Mari Carmen Molina, li vas enviar a la Casa del Rei, sí, en concret a la jefa de la Secretaria de Su Majestat la Reina.
Sí.
Explica'ns una mica, perquè aquí hi ha com molts temes barrejats i moltes qüestions que potser la gent que no tenim doncs, aquest contacte, no? No en sabem prou. Parlem d'ajudes que vosaltres en teoria teniu accés, no? Bueno, són això.
Relativament.
Exacte, sou famílies que heu de tenir cura de nens que tenen doncs, una malaltia i que requereix un temps, requereix uns diners. I parlem d'unes cures que es diuen CUME, que són unes sigles que volen dir Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Exacte,
val?
Per això diem que no està de tot.
Vale, llavors, tu vas enviar una carta a la reina. En quin moment tu dius, vull escriure?
Desesperació. Jo tinc en concret el meu nen, que nosaltres estem a l'espera de que el gener ingressi a la unitat TEA de Terrassa, per tema de medicació, de problemes del cor i tal, i no ens en concedeixen. Llavors tenim persones a l'associació, famílies, que els hi fa molta falta, tampoc els hi donen o se'ls han tret. Per què? Perquè la CUME, en principi, el 2012 va sortir aquesta ajuda, que era per persones amb nens amb malalties greus, amb malalties. L'autisme no és una malaltia. Llavors està una mica aquí, perquè ells et diuen, et poses unes condicions que no són reals. Ells et diuen, ha de tenir un trastorn grave de conducta, trastorn del son, què més? Ha de tenir hospitalitzacions. Nosaltres no cobrim quasi bé ningú l'hospitalització. Per què? Perquè els nostres nens no tenen una malaltia. A més, aquesta ajuda es va fer fins als 18 anys, ara s'ha augmentat als 23, però igualment els nostres nens, que a dia d'avui són dependents, seguiran sent dependents als 30, als 40, als 50. Llavors, el que nosaltres, jo personalment vaig fer aquesta carta i vaig escriure perquè creiem que s'ha de fer una ajuda semblant a aquesta, però més adaptada a el que nosaltres necessitem, que és poder estar amb els nostres nens, perquè no podem deixar-li a ningú els nostres nens. És molt complicat. Què li deixem a una àvia de 70-80 anys? Qui té una crisi i què fa aquesta senyora o aquest senyor?
Ja.
No és real.
Ha rebut resposta, que de fet és una còpia que tu ens vas fer arribar.
A més, he rebut una trucada telefònica, que també no m'esperava.
En una resposta de fa uns dies et deien que, bueno, que doncs, estan al cas, no? Una mica de la situació, i
que farien alguna cosa per canviar la llei. Això és el que em van dir per telèfon, que es faria un link, que el posarien perquè totes les famílies poguessin posar aquí tots els dubtes, totes les angúnies que tinguin, i que es miraria de canviar la llei perquè la reina havia pensat que estaria bé. I jo crec que sí, que ja és hora. És que el problema és que es donen visibilitat a les malalties, però no a aquestes coses que realment una malaltia té cura, per sort, però nosaltres sempre seran així, no es podran curar perquè no tenen cap malaltia, és una condició. Llavors, tenim aquí dues coses, o acceptem i fem alguna cosa, o això... Han augmentat moltíssim els suïcidis en persones amb TEA, perquè no són acceptades, perquè els hi fan molt de bullying, perquè es maltracten. Llavors, hem de mirar què està passant amb aquesta societat. I, sisplau, que la inclusió no existeix en una escola. És impossible. Els nens han de tindre una escola adequada per ells, per el benestar d'ells i dels altres nens.
Ja.
I això també ho hem de tindre en compte.
En el cas del teu fill, de l'Uriel, em sembla que es diu,
sí.
Ell va a una escola adaptada o va a una escola...
Va a l'Estel Cambori, que també el coneixeu per aquí.
Sí.
Sí, bueno, és que jo no pensava... Jo quan m'ho van dir, no m'ho vaig prendre molt bé, perquè deia, el meu nen no ha d'estar aquí, però ha fet un canvi, és una altra persona. Ells necessiten estar on han d'estar.
Jo t'ho pregunto perquè hi ha famílies que aposten molt més per l'escola inclusiva.
Ja, però és que no existeix, això.
Llavors, clar, no existeix.
No existeix, no. I encara que ells t'ho decorin i et diguin, no és real. Per fer una escola inclusiva hauria d'haver moltíssims balladors, moltes persones preparades, professionals que estiguin tota l'estona amb ell. Tu pensa que hi ha nens que són un. Vull dir, han de tindre una persona amb ells tot el temps.
Tota l'estona.
T'ho imagina't. És que les escoles llavors no seria possible. No poden estar amb 30 o 25 nens, perquè és impossible, és que no és real. Sí que hi ha situacions que sí, perquè són nens que potser tenen un TEA bastant més lleu i tal, perfecte, però hi ha casos que és impossible. I les aules aquestes que posen ara de... no me'n recordo com es diu, que es posen a part una estona i tal, això no és factible. Si volem inclusió, havien d'estar molt preparats i no hi ha ni preparació, ni diners, ni res, ni interès, també t'ho dic.
per part de l'administració, vosaltres us... Suposo que d'alguna manera us sentiu abandonats en moltes, en moltes ocasions, perquè és el que parlàvem, no? Qüestions tan bàsiques com poder treballar, com vosaltres en el teu cas, com ho heu pogut solventar tot això?
Bueno, jo és que m'estic veient ara, que estic malament perquè la meva mare està malalta, té 78 anys, el meu pare té 81, el meu nen ara té més crisis de les que tenia abans, pensa que té 12 anys, la preadolescència, hi ha moltes característiques que es compliquen i jo em trobo que no sé què fer amb ell, o sigui, és impossible. I, no, i ens han denegat la CUME inclús havent anat al jutjat, vull dir que no és només demanant-la. Llavors, jo sempre penso, no, i això... A lo millor no sona molt bé, no? Però que el món sencer es mou per una enfermedad que es pot curar i no es mou ningú per unes persones que mai podran tindre una vida que nosaltres diguem normal. Vull dir, ells no podran treballar en el mateix lloc que podrà treballar un nen que tingui que no tingui aquesta condició, no? Llavors, sempre han d'estar amb un tutor, amb un pis tutelat, sempre han d'estar amb una supervisió, i això no ho tenim en compte. Llavors, a veure si fem una mica de consciència tots, i a més la societat, que també no es tracta bé, a veure si podem fer una miqueta...
Suposo que encara per la gran majoria de nosaltres hi ha com una barrera de por. No sé si estàs d'acord amb
sí,
això.
Sí, totalment.
Per desconeixement, entenc.
Esclar, però és que el problema més gran, i nosaltres ho hem vist quan fem algun event, que venen nens neurotípics i tal, que als mateixos pares no els agrada que s'apropin a ells. No? És com dir, ai, que no se li pega, perdona, no se li pega. No? És com, ostres, tio, és que si nosaltres admitim a tothom al nostre espai, per què no podem rebre el mateix? No? Perquè estem en una lluita, per exemple, amb els esplais, no tenim extraescolars, no tenim oci pels nostres nens, perquè no s'adapten i perquè tu vas a dir, vull portar el meu nen a l'esplai. No, és que no tenim personal autoritzat, ni personal preparat, ni... Doncs fer-ho. Nosaltres sabem que això pujarà el preu, però també diem que si aquesta societat fos una mica més conscient, amb un euro més cada un paguem això, i a més et dic que demà pot ser tu, si no tu, la teva filla que tingui un nen amb aquesta condició. Per què? Perquè aquesta condició no surt a una ecografia, no surt a una analítica. Això surt als 2 anys, any i mig, 2 anys, 3, a lo millor fins als 6 o 7 anys no el poden aclarir el que és. Vull dir que no estem...
Sí, que és un diagnòstic potser amb el temps, no? Amb els anys.
Sí. Inclús nosaltres tenim famílies de l'associació que ha de portar el nen a fer-se les proves i resulta que els pares amb 40 o 40 i pico són autistes, perquè abans no es mirava això.
No es mirava això.
I a més, jo suposo que també fèiem una mica de supervivència, llavors totes aquestes persones s'han adaptat als demés per no ser diferents, per no rebre aquesta... Aquest rebuig, sí. Llavors s'han adaptat ells.
En el cas que es pugui modificar aquesta llei de la CUME, com ens deies, són ajudes que satisfan una mica les vostres necessitats? Perquè aquí al programa hem parlat de vegades d'altres ajuts, que són, per exemple, parlàvem fa unes setmanes de persones malaltes d'ELA, i que, clar, o sigui, l'ajut que es comencen ja a donar tampoc cobreixen les necessitats. Llavors, en el vostre cas, quan parlem d'autisme, amb aquestes ajudes, vosaltres veuríeu satisfetes les vostres demandes?
A veure...
O també s'hauria de revisar?
Lo de l'ELA jo crec que és molt important perquè estem igual, no? És una cosa que jo no crec que sigui desconeguda, sinó que no els interessa reconèixer-ho. I això sí que em sembla, mira, és que se'm posa la pell de gallina, no? Perquè crec que són persones que sofriran molt i jo crec que cap ajuda pot... saps? Pot cobrir això, no? I nosaltres, bueno, econòmicament no ens ajuda perquè tenim unes ajudes molt petites, però sí que és veritat que el que més ens interessa i el que més ens ajudaria, que és estar amb els nostres nens, ajudar-los a créixer, ajudar-los a estar bé, és aquesta, perquè podem estar amb els nostres fills. O sigui, és una ajuda que la Seguretat Social i la Mútua es junten per poder-te donar tu aquesta possibilitat fins a un 90 o 99% de la teva...
O sigui, nòmina.
De reducció, més que res, de jornada, per poder estar amb els nens. La nòmina, bueno, sí, et paguen la nòmina, però és sense res més, només la nòmina. Vull dir que perdem diners, però ganem en salut, tots. Bueno, jo per a mi jo crec que cobriria bastant, una part molt important. El que tampoc entenc és que, per exemple, unes mútues, això ho cedeixen molt bé, molt ràpid, moltes facilitats, i hi ha unes altres, que són la que, per exemple, està el meu marit, que aquesta directament diu que no. Jo crec que això és una cosa que és per tots igual, no? No hauria d'haver diferències, no? És igual que no pot ser que a Madrid hi hagin unes facilitats per aquests nens que aquí no estan i viceversa, no? Perquè l'autisme és igual a tots els llocs. Vull dir, hauria de ser mundial, això.
Més universal, no?
Sí.
Bueno, doncs, Mari Carmen, avui nosaltres volíem parlar del tema del calendari, però com veus, sempre parlem d'altres coses que també ens interessen i que creiem que doncs, tots plegats hem de tenir una miqueta més de sensibilitat. Així que et convidem a que ens mantinguis informats sobre tota aquesta qüestió i convidar els nostres espectadors a que es facin amb un calendari, d'aquest calendari solidari, de diferents monologuistes d'aquesta entitat d'Eros sin Capa.
I moltíssimes... sobretot que ens coneixin, eh? Sí. Sobretot és molt important, ja no és només el calendari, sinó que es prenguin la molèstia d'anar a conèixer-nos un dia i veure el que nosaltres fem i com vivim.
Seria molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé les festes i una bona entrada d'any. D'acord?
Gràcies.
Encara queda, però jo ho vaig dient.
Sí.
Nosaltres tenim encara alguns consells publicitaris pendents, però tornem de seguida. I ja enfilem la darrera part d'aquest primer segon explicant-vos que a Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, més de 334.000 persones més grans de 65 anys viuen soles i es calcula que més del 50% pateixen de soledat. Aquesta realitat, a més, sol empitjorar quan parlem de ciutats grans, de ciutats més poblades. Nosaltres avui en volem parlar al programa precisament d'aquest tipus de soledat i d'una campanya que engega cada any la Fundació Amics de la Gent Gran, que es diu Il·luminem el seu Nadal. Així doncs, us presentem els nostres convidats. Avui ens acompanyen el José Donate, que és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran. José, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Benvingut al programa.
Bon dia.
I també ens acompanya la Inabel Castells. Inabel, ets voluntària?
Jo soc voluntària.
I ara doncs, ens expliques coses, si et sembla. D'acord? Nosaltres ara el que volem fer és ensenyar-vos una petita part d'aquesta campanya que han posat en marxa, com dèiem, la Fundació Amics de la Gent Gran.
Als 8 anys, l'estona amb la mare abans de sopar era el millor del Nadal. De més gran, els dinars que fèiem quan jo portava el Toni a casa. Ara m'agradaria viure més a prop. Dona i col·labora perquè el Nadal torni a il·luminar les llars de milers de persones grans.
El Nadal, suposo que José i Inabel són unes dates més sensibles, no? Per això vosaltres poseu en marxa aquesta campanya. Com s'aborda la soledat no desitjada, sobretot en aquestes dates, José?
La soledat no desitjada és difícil en qualsevol moment de l'any, però com tens tota la raó, que hi ha moments on és molt més palesa. I el Nadal és un d'ells. Durant l'època de Nadal és moment de retrobaments, no? De dinars, de moments en família, de moments en companyia, i aquí les persones que estan més aïllades o més soles, i no ho volen estar, és on més pateixen aquest tipus de soledat. Des de la Fundació intentem impulsar diverses accions, igual que fem durant tot l'any, però reforcem l'activitat i generem diferents dinars de Nadal perquè totes les persones grans puguin gaudir mínim d'un dinar de Nadal en condicions i en companyia, sobretot.
De fet, és aquest apunt, José, el tema de soledat no desitjada, perquè hi ha un tipus de soledat que és buscada, que és gaudida, que és desitjada, però quan parlem de soledat no desitjada, clar, la qüestió és com més complicada, no? I a més, gent gran que potser ja té unes necessitats especials, ens deies, fa anys ja vosaltres que vau començar a fer aquesta campanya, molts. Amics de la gent gran, en què consisteix una miqueta, no? Ens deies, no? Fem alguns sopars, com la poseu en marxa, com arribeu a tota aquesta gent gran?
Nosaltres, durant el mes de desembre, tota l'època de Nadal, intentem arribar a les persones grans de diferents maneres. Per un costat, reforcem totes les activitats socials, passejades, berenars, poder anar a veure els llums de Nadal, l'encesa de llums. Per un altre costat, també intentem fer activitats relacionades doncs, amb manualitats, amb tallers, tot relacionat amb la temàtica de Nadal, i culminem aquest mes amb tot un seguit de dinars. No? Des de la Fundació impulsem 21 dinars de Nadal per totes les delegacions de la Fundació.
Inabel, en el teu cas, tu ets voluntària, no? De l'associació, sí. De la Fundació Amics de la Gent Gran. Des de quan és ets voluntària, Inabel?
Fa 13 anys.
13 anys?
Quan em vaig jubilar vaig fer el voluntariat.
Sí, perquè em deia, vaig fer el voluntariat, però vosaltres també feu una formació no? a les persones que volien ser voluntaris. En què consisteix una mica la formació? I ara vaig amb ella.
La formació per totes les persones voluntàries el que intenta és trobar quins són els límits, perquè al final la Fundació el que fa és acompanyament emocional a domicili. Uh-huh. És acompanyament emocional a totes les persones grans. Llavors intentem trobar on estan els límits, intentem parlar del que és la soledat no desitjada, que aclarim molt bé el concepte, de quina manera ho hem d'abordar, quina manera podem acompanyar millor a totes les persones que tenen aquesta situació de soledat no desitjada, i després d'aquesta formació les persones voluntàries estan una mica més preparades ja per poder acompanyar una persona gran. Així tot, hi ha un acompanyament continu durant tot el voluntariat.
Inabel, en quin moment tu em deies, no? em vaig jubilar,
sí.
I com arribes a la Fundació Amics de la Gent Gran?
Bé, jo ho vaig conèixer per... Bueno, abans hi havia la propaganda al metro. Uh-huh. I a mi sempre m'ha interessat el tema voluntariat.
Recordo aquesta campanya d'una senyora de peu mirant per la finestra, sí. Oi que sí?
Sí?
Sí, perquè impactava molt, eh? És una, com una foto com molt senzilla,
sí.
Però veus, jo, ara que ho has dit m'he recordat. Sí, sí. Sí, sí. I tu sempre... vas quedar-te amb aquesta foto.
Em vaig quedar amb això i quan vaig poder doncs, ho vaig fer. Sempre m'ha agradat molt, tot el voluntariat. Jo treballava a Novartis i un dia a l'any fèiem el dia del voluntariat. I un any anàvem a una residència, un altre any... I em vaig quedar amb això i vaig pensar, jo el dia que em jubili i tingui temps, perquè, a veure, tenia família i no podia amb tot, doncs faré alguna cosa.
Vale, arriba la jubilació, tens temps per tu, per fer el que t'agrada.
Exacte.
I llavors arribes a la Fundació Amics de la Gent Gran.
Exacte.
I a partir d'allà, com, què és el que et deixa... O, anava a dir que et deixen fer, sinó què fas, no? Com s'ajuda?
Jo no he sigut un voluntari típic, perquè jo mai he tingut una persona gran assignada.
Val.
Jo no volia encarinyar, perquè vaig perdre l'àvia, la mare, el pare, però pots ajudar de moltíssimes maneres. I aleshores vaig començar a col·laborar i ara jo no tinc la persona gran assignada, però vaig a tot arreu on em necessiten. A més, vaig a visitar persones grans que volen entrar a la Fundació per jutjar si realment volen o no, perquè a vegades són els fills que impulsen a... Mira, així ja tenen coberts.
Yeah.
I bueno, això, ajudo amb tot el que puc i jo crec que la labor fins i tot crec que és millor. No, millor no, perquè acompanyar una persona usuària és molt maco, però pots fer moltes més coses. Si no, t'hauries de dedicar a aquella persona i ja està.
Val. O sigui, hi ha l'opció, no? Com ens deia la Inabel, ella mateixa ens ho apuntava, de... potser crear un vincle amb una persona i estar tu sempre allà. Hi ha altres opcions.
Correcte.
Explica'ns una mica, José.
Sí. Nosaltres insistim sempre, des de la Fundació, volem que el voluntariat sigui un reflex de la societat. Vivim en una societat sumament plural i volem que el voluntariat també ho sigui, que qualsevol persona pugui aportar el seu granet de sorra, les seves habilitats. Hi ha persones com la Inabel, que són persones que potser no acompanyen una persona gran, però estan presents en totes les activitats que fas, t'ajuden en un rol molt més organitzatiu, és una persona que se li dona molt bé també parlar en públic, als mitjans, llavors acompanya molt bé, després de tants anys d'experiència, amb molts voluntaris que estan entrenant, que acaben d'entrar, no? Doncs després d'aquesta petita formació els poden acompanyar molt més. I llavors hi ha altres persones que, per exemple, són fotògrafes, doncs s'apunten a fer voluntariat i durant els actes ens fan de fotògrafs o oficials. Cada persona té les diferents habilitats i intentem que la Fundació pugui acollir la pluralitat que reflexa la societat.
Però també teniu aquesta figura, suposo, no? D'una persona que té potser un voluntari de referència, per dir-ho així. No?
Habitualment és el voluntariat més típic que tenim, no? És una persona voluntària que acompanya a una persona gran, ja sigui a la seva llar, sigui a una residència o a un hospital.
També teniu algun altre tipus de voluntariat que fins i tot crec recordar telefònic, no?
Sí.
Això també ho podeu fer.
Correcte.
En què consisteix?
Des de cada delegació hi ha una comissió, que és la comissió de voluntariat telefònic, i aquestes persones ens ajuden a fer el seguiment a totes les persones grans. Al final tot el hi ha persones voluntàries que es dediquen a trucar-los per saber una mica com estan, com ha anat aquesta última setmana, i així podem fer un seguiment molt més exhaustiu de quina és la realitat de la persona gran en aquell moment.
Inabel, tu recomanaries aquesta experiència?
Oi tant. Sí, perquè t'aporta moltíssim.
Què t'ha portat a tu a ser voluntària?
Coneixements de persones i de situacions que jo no mai m'hauria imaginat que a Barcelona existissin.
A Barcelona, dius, eh?
Bueno, perquè jo faig Barcelona.
Sí, però parlem de... Ho dèiem en començar, no? Que a vegades les ciutats més grans com més impersonals.
Jo crec que és on hi ha més necessitats.
Més soledat.
Sí. Que en els pobles els mateixos veïns s'ajuden i tal, i a Barcelona hi ha molta soledat. Uh-huh. A vegades els veïns, a part de que ara també les cases s'estan quedant sense gent i venen gent de fora, uh-huh. o no fora, inclús estrangers, la gent està molt, jo penso, molt més sola a Barcelona que a pobles petits i uh-huh. tal.
Ja has vist gent gran que realment ho passa malament, perquè sí. estan sols.
Sincerament, sí. Uh-huh. Sí, sí.
No sé quins factors s'han de donar, José, perquè s'arribi a aquesta situació, no? Dèiem ciutats grans, a vegades una societat cada vegada més individualitzada, més impersonal, i arribar a aquest punt, vosaltres suposo que ho teniu més que analitzat tot això, no?
Sí, no hi ha una escala, A, B i C, poden ser moltes...
Molts factors.
I intervenen mm-hmm. molts factors diferents, però sí que... I realment nosaltres volem deconstruir, perquè al final, quan una persona pateix soledat no desitjada, no vol dir que estigui sola a casa seva. Mm-hmm. Pot viure amb la seva parella, pot viure amb fills, pot viure amb els seus pares, independentment d'això...
No parlem d'una soledat física,
correcte.
Potser, no?
Val. La soledat no desitjada és una experiència subjectiva de la pròpia persona. Quan sent que no té els suficientment vincles, que no són suficientment forts, o que pateix una desconnexió del seu context social.
Val, és interessant aquest punt de vista, sí. no? Perquè potser de vegades sempre imaginem allò, una persona sola,
Clar.
Que no té per què sempre ser així, no?
Totalment. Nosaltres, de fet, volem trencar amb aquest estigma. Moltes persones, a vegades, els hi costa reconèixer que pateixen soledat no desitjada, o els seus propis familiars, perquè diuen, no, ma mare no pot patir soledat no desitjada. I nosaltres insistim, no esteu fent res malament, no vol dir que ho estigueu fent malament, però si aquesta persona ha trencat els seus vincles estables, potser amistats que ja no té, uh-huh. O s'ha mudat, ha canviat de ciutat o de poble, doncs aquesta soledat és normal que aparegui i no vol dir que hi hagi una mala dinàmica familiar al darrere. Per tant, doncs aquests patrons no, sí que es donen més, el que tu deies, al final a les grans ciutats les persones estan molt més individualitzades, cadascú té el seu dia a dia, la seva feina, les seves famílies, i és molt més senzill que es doni aquesta soledat no desitjada que no en espais una mica més tancats i on tothom es coneix.
Ens deia abans la Inabel que ella va prendre una mica aquesta decisió un cop jubilada, però hi ha gent que a vegades es jubila, no? Uh-huh. I no té aquesta iniciativa. Vosaltres detecteu també que passa això, que un cop la gent es jubila es pot caure en segons quins perills, com per exemple el que vosaltres i avui en parlem, no? El programa de la soledat no desitjada. Això seria un factor tenint en compte el tema de la jubilació?
Sí, al final estem en un sistema capitalista uh-huh. que et reconeix pel que produeixes i pels teus mèrits com a treballador o treballadora. Aleshores, és molt fàcil caure quan deixes de treballar en aquesta soledat no desitjada perquè perds, no, el teu valor extern, el que teu, el perds de vista el que estàs aportant constantment a la societat, que no deixes d'aportar, però sí que de la manera que ho feies habitualment, no, treballant, ja ho perds. Aleshores, habitualment el nostre perfil de voluntariat, i coincidim amb la Federació Catalana de Voluntariat, uh-huh. és el d'una dona major de 65 anys que acaba de jubilar-se.
Aquest
és el nostre perfil de voluntariat.
Val.
Sí, uh-huh. aquest és el nostre perfil estàndard, no vol dir que no hi hagi persones de 20, de 18, de 40 o de 50.
I dona,
Sí, i dona. És la soledat no desitjada, i tant en el cas de persones voluntàries, no, aquí venim de la feminització de les cures que hem heretat d'un sistema patriarcal i masclista, i que encara dia a dia avui es nota moltíssim, uh-huh. i que intentem anar canviant a poc a poc, però també ho notem en les persones grans, perquè no és fàcil reconèixer aquesta part més emocional on tu has de dir, pateixo soledat no desitjada i necessito ajuda. Llavors és molt més fàcil que ho faci una dona que no un home.
O sigui, un home costa més que demanir aquest ajut.
Sí, sí? Correcte, uh-huh. correcte.
I vosaltres com detecteu aquestes persones? És a dir, allà ens deia abans, no? Hem de mirar a veure si aquesta persona realment vol la nostra ajuda, uh-huh. que no siguin els fills, que... Vosaltres quina tasca feu o com arribeu a aquestes persones? Perquè a vegades és això que ens comentaves tu precisament, doncs que algú no vol com admetre, no? la seva situació. Com s'arriba?
Hi ha diferents vies. Habitualment, les coordinacions que tenim amb serveis socials, amb els CAPs, uh-huh. amb els hospitals, residències de totes les ciutats i municipis on desenvolupem la nostra tasca, però també hi ha una gran feina de ciutadans, ciutadanes, veïns, veïnes, que detecten la soledat de la veïna del quart segona, i diu, ei, mira, hi ha aquesta fundació, podries trucar-la. També en taxis, sembla que no, però acompanyen...
Taxis?
Sí, són els punts on una persona gran que estigui sola acudirà igualment. Habitualment són taxis, farmàcies, hospitals. Són els punts on una persona encara que estigui sola, i de fet, si està sola, acudirà més a aquests punts per poder parlar i tenir relació amb algú.
O sigui, aquests punts que a vegades potser nosaltres no, no? Ens deies taxi, farmàcia, hospitals, el CAP, hospitals... Sí. I aquí és on potser vosaltres podeu donar a conèixer la vostra tasca perquè a partir d'aquí ells hi accedeixin, no?
Sí, és la manera més senzilla, per dir-ho d'alguna manera, no ho és pas, però és la manera més senzilla d'arribar a persones que realment no demanaran ajuda de per si soles, no ho faran o no tenen accés als recursos per saber que existeix la fundació. I llavors totes les persones podem fer d'ulls per la fundació, per intentar ajudar
aquestes persones. Sí, demaneu ulls en aquest cas, per fer una miqueta aquesta de vigilants. Estaríeu d'acord amb aquesta dada que donàvem al principi de l'IDESCAT, d'aquestes més de 330.000 persones majors de 65 anys que viuen soles, però clar, nosaltres hem dit viuen soles, no hem fet aquest apunt que ens deies abans de que se senten soles, no?
Sí, correcte. De fet, la xifra seria major si tenim present totes les persones que viuen acompanyades però pateixen la soledat no desitjada de la mateixa manera que ho poden patir les persones que estan soles o que no estan soles. I de fet, és una data alarmant ja per el que és ara mateix i més tenim present la situació de la nostra piràmide demogràfica a nivell estatal i al punt en què estem ara mateix, no? On la generació del baby boom està a punt de jubilar-se i augmentarà moltíssim la xifra de persones grans que viuen soles.
I les necessitats que s'hauran de cobrir. Correcte. En aquestes persones. I Nabel, tu ara en què estàs treballant en el tema de voluntariat? A veure, on estàs? Què estàs preparant? Perquè ens deia el José, ja és molt d'organització. On estem ara?
Mira, jo em dedico a visitar persones grans.
Sí.
Que sigui per un mitjà o per un altre, han sol·licitat la nostra assistència, un voluntari. Llavors jo vaig a casa d'aquesta persona i valoro si realment és veritat que ella ho vol, que a vegades són els fills, com et deia, o si tenen la necessitat o no, perquè evidentment tenim moltes persones pendents i unes ho necessiten més que altres.
Llavors jo faig... Fas una miqueta la valoració,
no? Exacte. Faig la valoració, li pregunto una sèrie de coses per tenir les seves dades i després buscar un voluntari que creiem que sigui adient a aquesta persona. Això ho fa el tècnic. I ja està, és la meva...
La teva tasca.
La meva tasca principal és aquesta.
I amb el tema que ens contava abans d'organitzar, per exemple, aquest dinar, no? Que almenys algun dia es faci un àpat en companyia, tot això aquí també et trobem a tu.
A veure, jo col·laboro després, o sigui, ells ho organitzen, evidentment, són els que treballen, però jo col·laboro posant allà el que em toqui fer, no? Vull dir, rebre les persones, guardarropia, el que toqui, el que toqui. I com que, jo realment no tinc persona gran assignada, em puc dedicar a això, perquè si tingués persona gran assignada, jo hauria d'anar a buscar la meva amiga i anar a portar-la i tal. Per això, en certa manera, a part del que t'he dit abans...
Sí,
de que
una qüestió personal.
Jo havia... Doncs també crec que jo així es puc col·laborar més i m'agrada més això, mira, no sé.
El dia del dinar quin és?
El tenim ja marcat, 20 de desembre.
No? El 20 de desembre.
Fa molt marcat el calendari, perquè aquest any és el primer any que fem un únic dinar a la ciutat de Barcelona. Per tant, agruparem les 10 delegacions, una per districte, en un mateix dinar de Nadal i estarem 600 persones.
I on el feu?
Al Barceló Sants.
A l'hotel.
Sí, a l'hotel Barceló Sants.
Cada voluntari pot anar... en el cas que facin aquest seguiment, va amb aquesta persona gran, dinen plegats.
Correcte.
Sí? Quina valoració ja fa anys que feu aquest dinar? Què és el que us diuen?
Habitualment la gent és sumament agraïda. És un moment molt especial per tothom, jo crec. També és com el tancament de tot l'any i ho fem d'una manera plegada. Llavors, és un gran moment, jo crec, que per tothom es valora molt positivament sempre poder tenir aquest espai aquest any encara més, perquè jo crec que estarem, encara es notarà més el caliu perquè serem moltíssimes persones, però habitualment es valora molt, molt positivament, no? Poder trobar-se, poder tenir aquestes converses normals que si no, no tindries, perquè potser per moltes persones aquest és l'únic dinar de Nadal que faran durant totes les festes. Llavors, és molt important per nosaltres, però perquè volem que surti bé, perquè totes les persones grans ho puguin gaudir.
Ja esteu totalment recuperats de tot l'espai o tot el que va passar en la Covid, perquè, clar, la gent gran que precisament també viu sola o se sent sola, no sé si això ja ho heu pogut deixar enrere o encara esteu veient conseqüències de tot aquell temps, no? Que la gent gran ho va passar tan malament, també.
Crec que és difícil parlar de superar-ho d'una manera completa en cap moment, ni ara ni d'aquí 5 anys. Crec que la Covid va deixar situacions impactants per moltes persones, sobretot les persones grans que estaven soles i que encara a dia d'avui són paleses. No? Es van generar moltíssimes pors a poder sortir al carrer. Hi ha persones que ara
mateix... Sí, avui en dia encara ho detecteu.
Sí, sí, sí. Ara mateix, per exemple, aquí, no? Que surten les notícies de potser el perill de les noves grips, de...
Llavors,
tu ja notes que comença a augmentar l'aïllament de moltes persones que ja no volen sortir al carrer, no volen fer activitats i prefereixen quedar-se a casa per si un cas, per prevenir.
I això és com... Tu creus que és una conseqüència del que es va viure, no?
Sense dubte,
perquè això abans no ho detectàveu.
No era, podia passar, però no era tan sovint. Ara hi ha moltes persones, i també ho dic com a factor positiu, té la, dues bandes, però com a factor positiu també la gent s'intenta cuidar-se molt més. Molts voluntaris, si estan refredats, van amb mascareta sempre a casa de les persones grans, cosa que abans no es feia.
Sí, estem més conscienciats, potser.
Estem més conscienciats de que tenim una responsabilitat col·lectiva per intentar cuidar-nos entre tots i totes.
Sí. Molt bé. Doncs nosaltres avui volíem fer un petit cop d'ull a la tasca que feu Fundació Amics de la Gent Gran, sobretot en aquestes dates nadalenques, no? Que són com molt més sensibles per tothom i més per aquest tipus de persones. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, al José, a la Inabel. Felicitats per la tasca que feu i res, nosaltres us espereu properament en el programa si voleu.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. I nosaltres també posem punt i final al programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el que us hem ofert, així que us esperem la propera setmana aquí al Primer Segona. Gràcies.